L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Domènec Ramal és qui un dia més us dona la benvinguda. Avui divendres 11 de desembre i com cada dia introduïm a ritme de titulars el sumari de continguts a tractar en els propers minuts. Temps d'actualitat que avui obrirem parlant d'aquesta mobilització que el territori avui fa reclamant la gratuïtat de l'autopista, una protesta promoguda pels alcaldes i les federacions de transportistes i a la qual també la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta dona suport. Una ofensiva veïnal que aprofitarà la protesta d'aquest divendres per fer difusió també dels talls setmanals i animar a més veïns a participar-hi. Avui, a les 3 de la tarda, els 8 municipis ebrencs per on passa la 340 col·lapsaran el trànsit circulatori d'aquesta via. El COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, reclama més finançament i millors infraestructures per tal de lluitar contra el mosquit al Delta. La campanya d'enguany es tanca amb 2.405 hectàrees tractades a la zona del litoral i nous en reptes com el mosquit tigre i el cas de la punta de la banya. Avui parlarem també de la Diputació de Tarragona que destinarà un parell de partides pressupostàries, un parell de partides econòmiques per ajudar, d'una banda, l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta, per l'altra també a la Lira Ampostina. I Deltebre fa avui el lliurament de la 21a edició dels Premis Literaris Terra de Fang. En clau d'agenda anirem a Santa Bàrbara, parlarem de les diferents activitats protagonistes enguany al municipi planer, organitzades per col·laborar amb la Marató. Una d'elles serà la Caseta de la Plana, però n'hi haurà d'altres, com xerrades sobre diabetis i obesitat, una ruta pels parcs de salut, així com una flashmob. I aquest diumenge, més de 70 paradistes participaran al Mercat de Santa Llúcia d'Amposta, un punt de trobada nadalenc al centre de la ciutat que es combinarà mostrant l'oferta comercial ampostina per a aquestes festes i també diferents activitats musicals i artístiques. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions, actualitat este divendres i que tot seguit comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I un divendres més, ho avançàvem en titulars, encetem el nostre recorregut informatiu de la jornada parlant del col·lapse circulatori que viu l'actualitat que genera la Nacional 340. Avui comencem parlant de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta que ha fet una crida a la participació dels ciutadans en aquesta gran manifestació que per avui mateix, per en este divendres, a les 3 de la tarda convoquen els alcaldes dels municipis per on passa la 340 a les Terres de l'Ebre, així com també les federacions de transport. Aquesta serà la manera de donar suport a la protesta des de l'associació, la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, sense que hi participen, això sí, els seus representants, per coherència, diuen, ja que els alcaldes no han signat el seu manifest com els reclamaven, degut a que no accepten renunciar i aturar les rotondes que està construint al territori el Ministeri de Foment. El copresident de l'entitat veïnal, Llorenç Navarro, demanava que s'aprofite la mobilització per sumar suports als talls setmanals de carretera que cada dijous promou la Federació d'Associacions de Veïns Ampostina i que novament ahir a la tarda es tornaven a celebrar en diferents punts del nostre territori. Navarro avisa els representants polítics que hauran de mantenir la pressió per l'alliberament de l'autopista de la AP7 més enllà de l'11 de desembre, més enllà d'avui mateix, o hauran defraudat de nou els ciutadans. En el dia d'ahir, dijous a la tarda, una cinquantena de veïns van tornar a tallar la Nacional, com ja fa 12 setmanes a l'altura de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, per reclamar la gratuïtat de l'autopista, un tall de carretera que també es va produir a les cases d'Alcanar i una mica més tard a Vinaròs. A un quart de 3 de la tarda, concretament i fins a les 4, a l'Ametlla i a les cases, a les 4 de la tarda a Vinaròs. En l'assemblea setmanal es va concretar el posicionament de la Federació de Veïns d'Amposta, que lidera aquest moviment veïnal sobre la manifestació que, per avui mateix divendres, han convocat alcaldes i transportistes. Tal com explicava el copresident de l'entitat, Llorenç Navarro, finalment es donarà suport a la protesta perquè es defensa el mateix lema que ells venen reclamant des de ja fa més de 2 mesos, la gratuïtat de la AP7. Cap, però, dels representants d'aquest organisme serà present en cap dels 8 talls simultanis previstos a partir de les 3 de la tarda a les Terres de l'Ebre, a la Nacional 340. Hem dit a tots que vaiguen, deia Navarro, i donem tot el suport, però nosaltres, com a persones coherents, hem de dir i hem de recordar que no estan complint amb allò que demanen els veïns, que és que s'aturen les obres a la Nacional 340, unes obres que només empitjoren el ja de per si difícil caos circulatori que viu la Nacional. Llorenç Navarro aprofitava per demanar als polítics que la reivindicació d'aquest divendres tingui continuïtat. L'escoltem.
Normalment acostumen a ser molt pocs els polítics que poden assistir o que volen assistir. Alguns preferixen anar-se'n de dinarets i altres no, altres s'impliquen. Este dia és un dia que seria bo que s'impliquessin, però que després continuéssim. Nosaltres això ho recordem com el dia d'anar a Tots Sants a portar flors al cementeri. Hi ha persona que només va una vegada en tot l'any i n'hi ha que van sempre. Això és el mateix.
Llorenç Navarro, anteriorment ho comentàvem, explicava també que donen suport a la protesta, però que no hi assistiran per coherència personal després de la negativa dels alcaldes a signar el manifest promogut per la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta.
El text és molt simple i ells prioritzen solucionar el seu melic que no els melics dels altres. Les rotondes empitjorarà el trànsit, com sempre estem dient, i la seva negativa és la nostra negativa també assistir. Tot dient això, ja ho has vist, en la xerrada hem dit a tots que vaiguen, donem tot el suport, però nosaltres, com a persones coherents, hem de dir, i és la forma de recordar-los-ho, que no estan complint en el que estem demanant els veïns, que és que es parin de fer obres a la 340, que l'únic que l'estan fent és empitjorar-la.
Llorenç Navarro defensa que aquesta és una lluita de constància, que en 40 anys no s'ha aconseguit i que ara, possiblement, en 2 dies tampoc no aconseguirem objectius. El que està clar és que s'ha de continuar lluitant i que tothom fa falta. Per això, Llorenç Navarro animava els veïns a que facin divulgació i que troben en aquesta gran manifestació d'avui divendres a les 3 de la tarda nous suports a les protestes setmanals. Aprofitava també per agrair la constància de les persones que cada setmana tallen la Nacional 340. Veïns, deia Navarro, que són incondicionals i que ens encoratgen a continuar. Són els que dia a dia creuen que ho podem aconseguir. Cada setmana venen, s'impliquen en agafar la pancarta en què el tall es faci ben fet i en explicar que es fa un tall per la dignitat de les Terres de l'Ebre. I abans ho comentàvem, recordem, actualitzem a les 3 en punt d'aquesta mateixa tarda tindrà lloc aquest macrotall de la Nacional 340, així com també les marxes lentes de vehicles que convoquen no només els alcaldes del territori, sinó també les federacions de transportistes per protestar per la sinistralitat de la 340 i reclamant l'autopista gratuïta al territori. Uns talls de carretera que en el cas d'Alcanar es faran al límit del terme municipal amb Vinaròs, concretament al pont de Sol de Riu, un tall de carretera al qual cridava a participar des de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcanar un dels seus regidors, Joan Roig.
Fa unes setmanes se va produir una reunió dels alcaldes de les Terres de l'Ebre afectats per la sinistralitat aquí a la Nacional 340. Finalment s'ha decidit desmarcar-se del govern central, no? Després de que Manuel Niño digués des del Ministeri de Foment que accepta el model N2, però conscients de que després de les eleccions generals l'equilibri de les forces a Madrid pot canviar i per això sabem que aquestes són paraules que se les pot endur ben. I finalment per això, per avui a les 3 de la tarda, s'ha convocat aquesta manifestació, aquesta gran manifestació d'estos talls simultanis, d'estos 8 talls simultanis a la Nacional 340, a l'altura d'Alcanar, a l'altura de la Ràpita, d'Amposta, de l'Aldea de Camarles, de l'Ametlla, de l'Ampolla i del Perelló, talls que es produiran pels dels veïns, dels transportistes i dels alcaldes i representants institucionals, no? i d'esta manera, pues, després de totes les mocions aprovades i les reunions amb les administracions, pues, els propis alcaldes ja s'han cansat, no? I redueixen les seues peticions a una, igual que la dels veïns, que és la gratuïtat immediata de l'autopista AP7.
Per la seva banda, la Federació de Transports de Tarragona, juntament amb d'altres organitzacions catalanes, organitzaran 3 caravanes que faran marxes lentes tant per l'autopista AP7 com per la Nacional 340.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de temes, qüestions mediambientals, qüestions que genera el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. El control del mosquit al Delta de l'Ebre tanca una bona campanya aquest 2015 amb un total de 2.405 hectàrees tractades contra el mosquit litoral, una xifra dins la mitjana dels últims 20 anys. El tractament contra aquest agressiu mosquit es fa amb avió i amb la molècula BTI que acaba amb les larves quan la ingerim. El vicepresident del COPATE, Joan Castor Gonell, lamentava que el pressupost pactat amb la Generalitat hagi estat menys del previst i que no sigui possible d'acabar amb les aportacions econòmiques que fan els municipis afectats. De cara a l'any que ve, reclama Castor més finançament i la millora de les infraestructures de les avionetes per tal que les hectàrees a tractar en siguin més i s'hi afegeix també la lluita contra el mosquit tigre que ja ha colonitzat tot el territori ebrenc. Segons que explica el vicepresident del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, de l'àrea de Salubritat Pública, Castor Gonell, la del 2015 ha estat una molt bona campanya pel que fa a resultats de tractaments contra el mosquit al Delta de l'Ebre, però complicada a nivell intern degut a la falta de finançament que s'ha patit. En concret, a principi de campanya es preveia un pressupost d'uns 920.000 euros que finalment han acabat sent 770.000. El preacord amb la Generalitat no s'ha complert i es confia que es pugui desbloquejar la situació en una reunió prevista per al proper dimarts, 15 de desembre. El pressupost del COPATE preveia d'acabar amb una diferència que els alcaldes del Delta consideren un greuge comparatiu, que els ajuntaments del TAIX han de fer aportacions econòmiques per a la lluita contra el mosquit, mentre que els ajuntaments afectats per la mosca negra al nord de l'Ebre no ho fan. Degut als problemes de finançament, no ha pogut ser i continuem necessitant la contribució dels ajuntaments, apuntava Castor Gonell. I així ho declarava, lamentant que aquesta reducció del pressupost no permeti retirar les aportacions dels ajuntaments en la lluita contra el mosquit. Joan Castor.
Sabem que era un greuge comparatiu que els ajuntaments del Delta, pel tractament del mosquit, tinguessin que aportar molts diners quan pel tractament de la mosca no hi ha cap ajuntament que aporti res. La voluntat del COPATE era, en este nou finançament, poder, si no eliminar, com a mínim reduir aquesta aportació dels ajuntaments pel tema del mosquit, però, degut a aquests problemes de finançament, no ha pogut ser. Per tant, de moment, ara doncs, continuem confiant i necessitant l'aportació dels ajuntaments.
Gonell recordava també els problemes que es van patir este passat estiu en 3 greus episodis de mosquit a la zona de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar, que fan pensar en més hectàrees a tractar de cara a l'any proper. Ja sospiten que l'any que ve hi haurà més feina, més producte i, per tant, també més diners necessaris. La previsió no és que ens en poguéssim sortir amb menys finançament, sinó que, desgraciadament, serà el contrari i cal apuntar-ho perquè el finançament enguany no ha estat l'esperat. D'altra banda, la biòloga del Consorci, Montse Macià, detallava els tractaments que s'han dut a terme aquest 2015. En concret, han estat 2.405 les hectàrees tractades en 465 tractaments contra els focus larvaris del mosquit litoral. Aquests tractaments amb la molècula BTI es fan amb avioneta a les zones litorals, les no conreades i les més perifèriques i properes a les bases. Enguany s'han fet un total de 41,53 hores de vol per en aquests tractaments. Només un 2% dels focus larvaris es tracten manualment. Als arrossars s'han tractat 7.317 hectàrees amb 51,55 hores d'avioneta. Es van fer 3 dies de tractaments a finals de juny, 3 dies a meitat juliol i 3 més a meitat agost. Als arrossars no es tracta amb BTI perquè la larva no s'arriba a menjar la molècula i no té l'efecte esperat. En aquest cas, l'únic producte autoritzat és una IGR que funciona per contacte i que evita que el mosquit arribi a convertir-se en un exemplar adult. Escoltem la biòloga del Copate, Montse Macià, destacant que ha estat una bona campanya de lluita contra el mosquit. Confien també que el nou consorci sigui una eina que millore aquestes actuacions. Montse Macià.
En conclusió, la campanya ha estat dins de... hi ha diferents trets que caracteritzen aquesta campanya. Ha estat en quant a les tasques realitzades, una campanya que s'engloba dins de la normalitat, però sí que van sortint diferents estos trets, no?, que comentava, com per una banda que continuem tenint... Bueno, enguany ja hem emprès la campanya baix el paraigües del Copate, després de 24 anys de ser CODE, ara som Copate, i esperem que tinguem una nova eina, una eina que ens permeti un millor control.
Montse Macià, la biòloga del Copate, explicava també que caldrà incloure el control del mosquit tigre en la seva feina.
La generalització de la presència del mosquit tigre a totes les Terres de l'Ebre fa que per a l'any que ve ens plantegem d'abordar el control d'aquest insecte, que és completament diferent el control d'aquest insecte és completament diferent al que fem en les altres espècies a la zona del delta, perquè estem parlant d'un mosquit que s'està criant en zones urbanes, en la que tenim un, se podria dir, un 30% de zones públiques on es pot fer un control periòdic, però un 70% de zones intradomiciliàries, zones en les que no podem accedir. Llavors, el control en aquestes zones té que passar per una divulgació, una conscienciació ciutadana a la gent perquè puguen actuar ells dins de casa seva i poder eliminar aquests focus larvaris.
Tal com Montse Macià reconeixia, ho escoltàvem en les seues paraules, caldrà una feina, una forta campanya de conscienciació i d'informació per tal que sigui la mateixa ciutadania la que intervingui, evitant, si pot ser, el desenvolupament del mosquit tigre al nostre territori.
L'Agenda Ebre, un espai per descobrir les activitats culturals dels nostres pobles. Exposicions, teatre, música, fires, cultura, festa, tradició... Els protagonistes te ho expliquen cada divendres a les 7:30 de la tarda a Agenda Ebre. Agenda Ebre, un espai que pots escoltar per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu Emute.
Anem ara cap a Amposta, ho fem parlant de la Diputació de Tarragona, que destinarà en el seu proper pressupost, en el de l'any que ve, un parell de partides econòmiques per ajudar dues entitats ampostines. D'una banda, l'Escola d'Art i Disseny, i per l'altra, una formació musical com és la Lira Ampostina. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La Diputació de Tarragona ha consignat per al pressupost del 2016 10.000 euros per al conveni per al sosteniment de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta i també 20.000 euros per a la Lira Ampostina, que el proper any celebrarà el seu centenari. Així ho ha anunciat el diputat provincial i portaveu socialista a l'Ajuntament d'Amposta, Francesc Miró, que ha subratllat que l'acord forma part del compromís amb la cultura, que cal esmenar esforços ara més que mai, quan la crisi molts cops deixa al marge les aportacions econòmiques. Escoltem a Francesc Miró.
En el cas concret, en el municipi d'Amposta, que són 10.000 euros pel sosteniment i funcionament de l'Escola Jardí, ampliables després a posteriors anys, i amb motiu del centenari de la Lira, que també ho farem per a l'altre any que ve, que serà el centenari de la Fila, hem aconseguit 20.000 euros que serviran per donar-li el realce i el relleu i donar-li l'impuls al centenari de la Lira.
El president de la Lira Ampostina, Javier Esquivel, ha valorat l'acord i ha explicat que ja fa uns mesos s'havia reunit amb Miró per col·laborar amb el centenari.
Gràcies, Manel. I anem ara cap a Deltebre, municipi on avui es lliuren els 21ens Premis Literaris Terra de Fang. Un lliurament de premis que des de Ràdio Delta ens explica Lluïsa Bertomeu.
Avui divendres es farà l'acte de lliurament dels Premis Literaris Terra de Fang, de prosa, poesia i recerca, i també el Premi Especial d'Autor Local que convoca anualment l'Ajuntament. L'acte serà a les 8 de la tarda al Delta Hotel de Deltebre. Enguany se celebra la 21ena edició des de que l'any 1994 els comences a convocar l'associació cultural La Milotxa. L'acte d'enguany comptarà amb la intervenció de Manolo Tomàs i Matilde Font, portaveus de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, i l'actuació del conjunt jove instrumental de l'Espiga d'Or, tal com explica la tinent d'alcalde de Dinamització Social i Participació Ciutadana, Carme Franc.
Esperant el veredicte, jo estic nerviosa pues, com qualsevol, a veure qui tocarà, a veure com estarà, a veure la qualitat dels treballs. Pues, bueno, tu saps que això toca fer l'anàlisi bueno, un cop estan els veredictes, un cop pues una mica el jurat t'ha explicat, te dona ell de primera mà la sensació que ha tingut. És un tardent molt, molt bonic. Bueno, t'he de dir que serà també un acte especialment sentit per mi, perquè no fa molt vaig anar a demanar la col·laboració a una associació que a mi m'encisa i que ho sabeu, que és l'Espiga d'Or. Vaig demanar al grup jove, al grup jove, que vinguessin ells a amenitzar la nit dels Premis Terra de Fang. Els vaig demanar permís i ells van accedir i van dir que sí. La qual cosa me va omplir d'orgull.
De les 119 obres que enguany es presenten als Premis Literaris Terra de Fang, 60 corresponen a la modalitat de prosa, 58 a la modalitat de poesia i una a la de recerca. Entre aquestes hi ha dues obres d'autors locals. Cal recordar que els premis literaris estan dotats en 1.000 euros cadascuna de les modalitats de prosa, poesia i recerca, i el Premi Especial Autor Local atorga 500 euros en la categoria d'adult i 200 en la categoria juvenil.
M'agrada Nadal, fets petons i regals.
Un any més arriba el Nadal, però abans arriba una parada obligatòria. Diumenge 13 de desembre arriba la Fira de Santa Llúcia.
Un pessebre conca, pastorets...
El comerç aldeà surt al carrer. Diumenge 13 de desembre i des de les 9 del matí fins les 2 del migdia. Fira de Santa Llúcia. I enguany la fem a l'Avinguda Catalunya, a la zona centre, davant de Cat Moda. Recorda, 13 de desembre, Fira de Santa Llúcia de l'Aldea. Organitza Associació L'Aldea Comercial, amb el suport de la Regidoria de Comerç, Ajuntament de l'Aldea. Comerç de qualitat, comerç de proximitat.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim pàgina dedicada a les propostes d'agenda i amb la mirada posada ja en el cap de setmana anem primerament a Santa Bàrbara i ho fem per parlar de la Caseta de la Plana, una de les activitats protagonistes de la Marató de TV3 en aquell municipi. Xerrades sobre la diabetis i l'obesitat, una ruta pels parcs de salut i una flashmob seran algunes de les activitats que organitza l'Ajuntament Planer per tal de col·laborar amb la Marató. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Enguany, l'Ajuntament de Santa Bàrbara es torna a mobilitzar per aquesta causa solidària i el decurs de tota la jornada es duran a terme diferents actes. Estem parlant de la edició 2015 de la Marató, que es farà aquest diumenge 13 de desembre i que estarà dedicada a la diabetes i a la obesitat. Dolors Caçador, tècnica de joventut, explicava que la jornada començarà al nostre poble a partir de les 10:30 del matí, amb tallers i activitats per a totes les edats, amb la col·laboració de les entitats i associacions del municipi.
Com cada any, doncs, bueno, Santa Bàrbara tornem a organitzar diferents actes el diumenge, dia 13, a partir de les 10:30 del matí. El programa d'actes, bueno, a partir de les 10:30 hi haurà tallers i activitats, doncs, per a tota la gent del poble, hi ha grans i menuts, hi ha una mica de tot. Hi haurà tallers a través de les entitats del municipi que han volgut col·laborar, doncs cada una ha organitzat un taller diferent, ja hi ha tallers encarats més a la manualitat, altres més esportius.
Una de les entitats que també hi participa en guany és el Centre d'Estudis Planers, i ho fa d'una manera singular. Víctor Monforte, membre del CEP, explicava que l'objectiu que s'han marcat en guany aquesta entitat per destacar a les activitats que organitza, és a dir, la confecció d'un calendari, l'estant a la fira i ara la marató, està relacionat en redescobrir i posar en valor les construccions tradicionals relacionades amb les feines agrícoles, sènies, marges, bases, arjubs, rellotges de sol o les anomenades casetes de camp, entre altres. Precisament aquestes casetes seran les protagonistes a l'activitat que han organitzat per aquest proper diumenge en benefici de la marató. Es tracta d'un retallable en forma de caseta de la Plana que s'haurà de muntar i colorejar.
Sí, nosaltres aquest any, seguint el fil conductor de la fira i del calendari també, que es refereix a construccions relacionades en el món agrari, construccions tradicionals de pagès, proposem un retallable d'una caseta de camp, una caseta de la Plana típica, després en la pallissa, per a que els xiquets o la gent que estigui interessada pues, pugui pintar-la, personalitzar-la una mica al seu gust i retallar-la i muntar-la, a modo de maqueta, com si diguéssim. L'objectiu tant de la fira com del calendari, no, era el de donar a conèixer una mica i de ressaltar la importància de tot aquest tipus de construccions tradicionals que han perdurat alguns d'ells durant molt de temps, no? I que actualment, pues, al perdre el sentit una mica per al que van ser construïts, pues, han caigut en desús i molts d'ells, pues, estan en un estat d'abandó bastant important.
Les altres activitats organitzades a Santa Bàrbara per col·laborar en la Marató de TV3 són la xerrada col·loqui sobre la diabetis i obesitat, que es durà a terme a les 11 del matí. A les 12 hores hi ha programada una ruta caminant pels parcs de salut del municipi. A la 1:30 de la tarda es ballarà la flash mob de la Marató i per acabar la jornada es farà una fotografia de tots els participants amb un distintiu roig que prèviament s'haurà confeccionat en un dels tallers. La jornada es durà a terme al carrer Mare de Déu de Montserrat, davant l'Esmar Centre i el Centre Municipal de Serveis Socials.
Gràcies, Josep. I en clau nadalenca anem ara cap a Amposta, perquè aquest proper diumenge més de 70 paradistes participaran al Mercat de Santa Llúcia de la capital del Montsià, un punt de trobada nadalenc al centre de la ciutat amb la intenció de potenciar i donar a conèixer l'oferta comercial ampostina per a aquestes festes, acompanyada també de diferents activitats musicals i artístiques. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Es celebrarà aquest diumenge, dia 13, la 18a edició del Mercat de Santa Llúcia, la capital del Montsià. El mercat, que obrirà a les 10 del matí, estarà ubicat al carrer Major, a la plaça de l'Ajuntament, al carrer Nou i al carrer Corsini. Enguany les parades s'agruparan segons la seva activitat. A més del mercat, s'organitzen també diferents activitats com la Fira d'Entitats. Segons la regidora de Comerç, aquesta és la manera de donar un impuls al comerç i també de donar a conèixer més i millor la nostra ciutat a les diferents poblacions del territori, així ho explicava.
Perquè ja ho sabeu que és voluntat de l'equip de govern de dinamitzar econòmicament la ciutat, de fer que siguéssim un pol d'atracció pels esdeveniments que fem, tant comercials com festius, perquè vingui gent de totes les ciutats del territori, de tots els pobles, i sàpiguen que a Amposta fem coses potents i sigui un dia perquè passegen.
Hi hauran diferents activitats, entre elles algunes relacionades amb la Marató de TV3, així com exhibicions florals de decoració de taules de Nadal, també actuacions de les corals d'Amposta, o també activitats relacionades amb la part artística, amb demostració de treballs.
2200 jornades gastronòmiques de la Clementina. Del 20 de novembre al 20 de desembre, a Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja. Organitzades per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar. 2200 jornades gastronòmiques de la Clementina.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Potent anticicló que continua, doncs, deixant-nos al marge de les pertorbacions, i això sí, amb aquestes boires que avui són una miqueta més extenses, potser no tan enganxades al terra, però afecten Ponent, Pla de Lleida, Altiplà Central, també tota la Vall de l'Ebre, boires i també algunes boires cap a punts de la Costa Brava, núvols baixos, a la resta cel enterbolit estones per algunes bandes de núvols alts i prims. On la boira li costi de pujar, les temperatures quedaran més frenades cap a Ponent i al Pla de Lleida, a la resta sol, ressol i altre cop al vespre, el els núvols baixos tornaran a afectar la mateixa línia de la costa. Més núvols cap al País Valencià i Balears, i de cara al cap de setmana, doncs, més o menys el mateix tipus de temps. Cap a l'interior algunes boires a primera hora, núvols baixos a la costa. Dissabte, forces bandes de núvols alts i prims. Diumenge, potser més estones de sol i a l'espera d'un front que arriba molt desgastat entre dilluns i dimarts, que farà augmentar la nuvolositat.
Com cada dia, mirant cap al cel i sempre de manera especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana, la previsió meteorològica. També avui ens ha acompanyat a la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que diàriament elaborem des dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUT. Temps d'actualitat que també avui, divendres 11 de desembre, ha tingut el control i coordinació de continguts que us parla, Domènec Ramal. Dilluns que ve hi tornarem. Fins llavors, molt bona tarda, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.